Tot costa.
Com era previsible, Florentino Pérez serà president del Madrid 4 anys més. I amb ell torna Mourinho i vés a saber si també Pepe. Sembla mentida dir-ho d'algú que ha fet guanyar el Madrid 7 Champions, però tenir el gran rival ancorat en el passat sembla una bona notícia pel Barça.
Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7 d'aquest dilluns, 8 de juny de 2026, l'endemà de la victòria de Florentino Pérez a les eleccions del Madrid. Tenim la Sònia Gelmà fent les maletes per viatjar cap al Mundial. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
Què ens expliques?
Avui comença el 8è mandat de Florentino Pérez al Madrid, el 6è consecutiu, 4 anys més gràcies al 65% dels vots que va aconseguir. S'espera que la presentació de Mourinho com a nou entrenador del Madrid no trigui a arribar.
De seguida, el repàs del que va passar ahir nit, vaja, gairebé ahir matinada a Madrid. En parlarem amb els nostres col·laboradors, sessió especial del Boig de la Castellana i encara alguna veu més per analitzar què representa la victòria de Florentino, però també el context del resultat electoral, que no és una qüestió menor, aquest 65-35 a favor de Florentino Pérez, però que representa que un de cada tres votants del Madrid ho ha fet per Enric Elme.
El Barça es planteja demanar als socis en assemblea augmentar els 1.450 milions d'euros del crèdit amb Goldman Sachs per la remodelació del Camp Nou, segons el diari Ara. La quantitat definitiva no està fixada, però se situaria a l'entorn dels 400 milions d'euros. Pel que fa al mercat, Bernardo Silva sembla que s'allunya del Barça i la Lliga començarà el cap de setmana del 15 d'agost. El jutge ha donat la raó a la patronal després que l'AFE volgués que la Lliga comencés el cap de setmana següent, el del 22. L'AFE creu que han tingut més força els interessos econòmics per sobre de la salut dels jugadors en un any de Mundial.
Per tant, la Lliga començarà, com sempre, el cap de setmana del 15 d'agost o similar. Això no vol dir que el Barça comenci la Lliga en aquelles dates, perquè la idea de Tebas i companyies que com més futbolistes mundialistes tinguin els equips, més tard començaran. Veurem com acaben muntant el calendari, però en tot cas la Lliga ha imposat el seu criteri sobre l'ampliació de pressupost del Camp Nou i sobre el mercat, com cada dia, Laia Tudel i Ramon Salmurri ens en posaran al dia.
El seleccionador espanyol Luis de la Fuente està convençut que Lamine Yamal estarà a punt per al debut al Mundial, però veu complicat que jugui de titular.
Espanya juga aquesta matinada a les 4, el seu últim amistós de preparació de cara al Mundial. Ho farà a Puebla, a Mèxic, contra el Perú, i com ara deia la Sònia, encara sense Lamine Yamal, però ja preparant-se per veure el debutar. Veurem quants minuts en el primer partit del Mundial.
El Sabadell ja sap els horaris dels play-off final d'ascens a segona divisió, que jugarà davant el Zamora dissabte, dia 13 de juny, a les 9 del vespre, i la tornada el divendres, dia 20, a Sabadell, a les 8, i el play-off final d'ascens a la segona federació. El Badalona jugarà l'anada també dissabte al Camp del Compostela i la tornada dissabte, dia 20, a Badalona. L'Espanyol femení ha comunicat 9 baixes de cara a la pròxima temporada, jugadores que acabaven contracte aquest 30 de juny, i el Badalona Woman ha anunciat la renovació de la defensa Itzi Pinillos. Bones notícies al voltant de l'estat de salut de Christian Eriksen, el migcampista danès que hi va caure a terra després de sentir un dolor fort al pit. Està a punt de rebre l'alta mèdica, tot gràcies al desfibrilador intern que du el jugador i que va funcionar correctament, segons ha explicat el metge que el va atendre al camp. Recordem que Eriksen va viure un episodi semblant fa 5 anys, al juny del 2021, en un partit també de Dinamarca contra Finlàndia.
Aquest cop l'escena ha estat no tan dramàtica com la del 2021, però igualment preocupant, perquè se saben els antecedents del jugador. Contents que estigui a punt de rebre l'alta, i veurem quin és el seu futur futbolístic.
El Barça i la Penya jugaran les semifinals de la Lliga ACB, que comencen demà. El Barça s'enfrontarà al Tenerife en un play-off al millor de 5 partits i amb el factor pista a favor. Per cert, que el blaugrana Nicola Provito l'ha deixat entreveure que el seu futur a l'equip és incert.
Entre incert i fosc, perquè tal com ella ha explicat, ha preguntat què hi de lo mío, i li han dit ja en parlarem. I, vaja, acaben contracte el 30 de juny, no semblen les millors notícies per l'argentí, que d'altra banda ha tingut una temporada molt, molt perjudicada per les lesions i que tot just ara està tornant a entrar en dinàmica de l'equip.
Dimecres serà el torn de la penya, que s'enfrontarà a València amb el factor pista, això sí, en contra.
Dos catalans, per tant, a les semifinals de l'ACB. Qui ens ho havia de dir fa una setmana? Evidentment, motiu sobrat per convocar sessió del cinquè quart amb Macià, Antoja i Ballesteros.
I a la NBA aquesta matinada juga el tercer partit de la final entre els New York Knicks i el San Antonio Spurs. Els Knicks dominen per 2-0 i ara tenen dos partits al Madison Square Garden.
Mare meva, increïble, Oleart. Per no creure-s'ho, això ja ho tenim a tocar, eh?
En futbol sala, el Barça també juga demà, serà a la pista de l'Inter Movistar en el segon enfrontament del play-off de semifinals al millor de tres partits. L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas, que fins ara entrenava l'equip filial com a tècnic del primer equip. El Linyola femení s'enfrontarà a l'Estrela Cortegada Gallec en la final dels play-offs per pujar a primera divisió de futbol sala. L'anada jugarà a Linyola diumenge a les 12 del migdia. I l'equip del Barça d'hoquei patins del Barça haurà de jugar el cinquè i definitiu partit de la semifinal de l'hoquei Lliga de Val-Igualada a Blanes, també a les 7 de la tarda. No han pogut canviar la data i davant la coincidència amb el bàsquet jugaran a Blanes amb dues entrades, això sí, gratuïtes pels socis.
Sí, gratuït, però has d'anar a Blanes, clar. Demà el Barça juga a les 7 en hoquei patins, a les 8 en bàsquet i a les 9 en futbol sala, vaja, allò de la Club Púria Poliesportiu queda clar en jornades com aquesta, tant que ens caldrien dos pavellons i només en tenim un.
El Barça d'handbol ja es pot concentrar en la Final Four de la Champions de Colònia, que es disputarà aquest cap de setmana després de guanyar ahir el seu 30è títol de Copa, el 13è de consecutiu, després de superar el Bidasoa a la final. I en tenis, Paula Badosa ha caigut davant la ucraïnesa Daria Singur en la primera ronda del torneig Hertogenbosch als Països Baixos.
Una derrota més de Badosa que no se n'acaba de sortir. Sí que ha vist la llum finalment a Zverev, l'alemany, que després d'estavellar-se i a perseguir el seu somni de guanyar un gran slam ho ha aconseguit aquest cap de setmana. De fet, ahir a Roland Garros, imposant-se a la final Kovoli, una final no precisament gaire lluïda, però segurament això a Zverev no li importa gaire.
En waterpolo, el Sabadell ha presentat aquest matí els dos entrenadors dels dos equips de cara a la propera temporada, Albert Espanyol com a tècnic de l'equip masculí i l'Enric Arnella de l'equip femení.
Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns, que té una pregunta per la nostra audiència.
Després de guanyar les eleccions, Florentino Pérez en recupera Mourinho per la banqueta del Madrid. Què us sembla? Donem tres opcions. Està obsolet, fa mandra o millorarà el Madrid? Podeu votar tant a Twitter com a Facebook com a Instagram del Tot Costa.
La Sònia Oleart n'estarà pendent avui multiplicada. Us ha explicat el mapa esportiu del dia i d'aquí una estona tornarà amb les vostres opinions. Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts a una nova edició del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @TotCosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Avui en la companyia del Dani Sanabra. Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Tot en ordre?
Molt bé, molt content pels teus Knicks. Per tu. Bé, a mi m'és igual, però ja me n'alegro.
Bé, falten dos partits encara, però
persona a casa.
Si no, una mica com és Zverev, si no guanyem aquesta vegada ja serà molt difícil que ho veiem. Tu vas passar bé el primavera? Vaig veure,
sí,
que passaves...
Sí, de Cure són una mica pesats, però perquè toquen gairebé 3 hores i el 80% és instrumental, però són molt bons.
Sí, haig de dir que hi havia molta expectació entre l'equip del Tot Costa present i vam anar desertant bastant abans de les 2 hores.
Us entenc. I encara era un concert de The Cure, jo n'he vist de pitjors, encara era un concert mogudet de The Cure.
Sí?
Sí.
Doncs ens va semblar que d'inici no gaire.
No.
Van acabar tocant Friday I'm in Love?
Sí. La penúltima, em sembla.
Ho sabia.
Aquesta i Boys Don't Cry van acabar.
Ah, eren els bisos gaire.
Sí.
Vaja, doncs van fer bé d'anar passant una estoneta abans. Anaïs Martí, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
No sé per què riu l'Anaïs ara.
No, perquè estava pensant en els pobres de Cures, que si us escoltessin ara mateix dirien, ostres...
No crec que estigui molt preocupat. Sí, no crec que Robert Smith li preocupi
en cap
molt.
Cas, això primer, això sobretot.
No, jo no he vist mai cap concert de Cure i tampoc vaig...
No era una crítica perquè, escolta...
En el meu no,
perquè no havia vist mai actuar de Cure, tenia curiositat i a la mitja hora vaig descobrir
que no generava tanta sensació.
Ja està, no passa res.
No passa res.
I vas anar?
No, i no he anat mai.
Doncs ets de les poques que no ha anat al Primavera,
sí,
perquè
correcte.
Ernat Guardiola, Pedro Sánchez...
No, no.
Vaja, no ha faltat de ningú. Ni el Marcos López o sí?
No, jo tampoc.
Mira,
tampoc.
Veus?
El Marcos López,
ja som dos.
Tampoc.
Jo tampoc.
En tot cas, l'Anaïs i el Marcos sí són presents i fidels a la seva cita amb el Tot Costa dels dilluns, que arrenquem...
I el Dani, no?
Sí, ja l'havia presentat.
Val.
Sí. Dani també ets fidel.
No, però m'agrada que hi hagi discrepàncies fins i tot amb l'altre musical.
Dani també és fidel a la seva cita amb el dilluns, que arrenca aquí recordant-vos que tot costa una dècada.
Tot costa una dècada.
Marco Corella, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvingut al Tot Costa i deixa'm agrair-te, com ho faig sempre, que passa aquest fet excepcional que ens visita un futbolista de primera divisió a l'estudi. Gràcies per venir a visitar-nos.
No, gràcies a vosaltres.
Tot Costa una dècada.
Marco Corella, que un dia va venir a visitar-nos aquí a l'estudi i que avui el tenim a Puebla, a Mèxic, a punt per jugar l'últim amistós de la selecció espanyola abans del Mundial. A punt de buscar Cucurella el somni. Ja té una Eurocopa, a punt de tancar un palmarès espectacular.
I equip, també, no?
També, es veu que,
equip,
bé, equip en té. Ell juga al Chelsea. Una altra cosa és que faci tota la sensació que l'any vinent no hi jugarà, però això ja ho veurem. I fins i tot si cau per aquí a prop.
Ens agrada, Cucurella.
Ens agrada.
Sí.
Sí, el que no ens agrada tant igual és el preu que ens posaria el Chelsea.
Això no ens agrada, però Cucurella sí que ens agrada.
Sí, sí, ja, vaja, pocs dubtes. No t'agrada Cancelo?
Mira, et diré una cosa, m'ha sorprès, he hagut de recollir corda aquí, perquè jo era de les escèptiques 100%
A l'habitació de Giracu amb Cancelo som uns quants.
Està bastant plena.
Sí. Vinga, doncs amb Cucurella, amb Cancelo, i després parlarem del mercat del Barça. Ara sí, anem cap a les eleccions del Madrid.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà. The days of the blades of the grass in summer, parachutes for the free fall of being younger. I memorize the sound of your bare footsteps running wild. It's been a long time. Life has ways of leaving those days behind, but seeing you tonight.
Avui el Salva Pou, populista, ell ha triat una autèntica omple pistes. Ara potser m'equivoco, però probablement l'artista més famós. A mi no, però reconec que és una autèntica bèstia. I no sé si m'equivoco, però diria que és l'artista més seguida ara mateix al món.
Taylor una d'elles.
Sí, jo diria que sí.
Sí, podria ser que sí. Bé, doncs, és tan famosa que surt la cinquena pel·lícula de Toy Story, que això sí que m'agrada i que ho espero, i per cloure la banda sonora han triat aquest I Know It, I Know You, ho he dit bé, de Taylor Swift, que bé, sona molt de Taylor Swift.
I que més són les mateixes inicials, Toy Story i Taylor Swift. I ha jugat amb això a nivell de màrqueting en les últimes setmanes.
Però és molt bona, no t'agrada?
Aquesta cançó està bé, a mi ella no m'emociona, però
el concert és espectacular,
Si continuo parlant malament de Taylor Swift, em trauran de casa i no voldria.
I volem un programa ICAT, no oblides que l'objectiu és aquest.
Doncs pot tenir un programa ICAT i dir que t'agrada més AC/DC.
De fet, no cal un programa ICAT perquè portem cap per sempre. Hem parlat un de Cucurella i 13 de música. No cal anar ICAT.
Damià Aguilar, bona tarda.
Bona tarda.
Que a més ens està esperant el boig de la castellana avui té pressa. Florentino Pérez continuarà com a president del Madrid fins al 2030, després de guanyar ahir les seves terceres eleccions.
per iniciar el seu 8è mandat, 6è consecutiu al capdavant del Club Blanc. Florentino Pérez, que ha guanyat les eleccions amb el segon millor resultat de la història del club. El directiu blanc ha obtingut 21.741 vots, això és un 65%, mentre que la candidatura de l'aspirant, Enrique Riquelme, en va obtenir 11.814, és a dir, el 35%. El que dèiem, el segon millor resultat en unes eleccions a la Casa Blanca, després de les eleccions del 2004, les segones de l'empresari, en què havia superat els 28.000 vots. Si ara han estat el 65%, aleshores era el 91%.
Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, de transparencia y de convivencia. Hemos demostrado que somos una gran familia, que amamos al Real Madrid y que estamos preparados para el futuro, donde los socios se han expresado libremente para decidir el destino del mejor club de la historia.
Deixa'm dir, ara en parlarem, que les eleccions del Madrid han estat qualsevol cosa menys un exemple de democràcia, perquè ahir nit jo estava flipant sentint els dos candidats parlant, un reconeixent la derrota i l'altre la victòria, aproximadament 3 hores abans que sortissin els resultats. Jo això
no
ho havia vist mai.
I no sabien, els hi preguntaven, però sabeu per quanta diferència heu guanyat / heu perdut? I deien no. No tenim els resultats, però Riquelme en aquest cas deia jo sé que ha guanyat Florentino. Tu has de la matinada, eh? O sigui, és una cosa. I sense dades de participació ni res des de les 5 de la tarda.
Reconec,
és una cosa...
Jo reconec que quan van sortir les dades finals ja dormia. Vull dir, vaig sentir els dos candidats parlar, que eren els vols de les 12, potser quarts d'una, però... Jo pensava, però de què cony parlen? Fins i tot vaig anar a buscar la web del Madrid a veure si és que havia...
No hi havia res. Que la cobertura de Real Madrid Televisió i del club en general és zero.
Estaven fent pel·lícules ahir.
Zero.
Bé. Westerns, no?
Sí. Normalment
partit
fan
western.
Partit
de la Copa Europa Antiga,
sí, això mateix,
i llavors
sí.
Western.
Què més, Damià?
Florentino Pérez ha descobert l'oposició en aquestes eleccions. Ahir, en un moment del seu discurs de guanyador, va demanar unitat per seguir tenint, diu, el club més valuós del món i amb els majors ingressos del món. I va avançar l'arribada de Mourinho.
Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho.
Quan apreníem a fer ràdio, fèiem aquesta cantarella. Uno de los mejores, i et deien, no facis cantarella. Així en antena no es pot fer cantarella, en les frases no. I Florentino va quedar al primer curs de locució.
Bé,
i
no, content, no és periodista de ràdio, no ho necessita.
Ja, però que vull dir que està leyendo.
Ja.
És la humilia.
Ha de venir Mourinho i, si recordem la campanya electoral, haurà de presentar o hauria de presentar una oferta de 150 milions per un galàctic. Florentino Pérez és president del Real Madrid des de l'any 2000. Va revalidar la presidència el 2004, però va dimitir el 2006 i va tornar el 2009, en què guanya sense necessitat d'eleccions, dient que s'havia equivocat marxant. Des del 2009 ha estat reelegit sense comicis el 2013, el 17, el 21 i el 25. Ahir va guanyar les seves terceres eleccions.
Un dels debats de la campanya és si el Madrid està o no en venda.
Florentino Pérez pretén vendre un tant per cent de l'entitat, no concretat, no ha explicat ni el com, ni a qui, ni per què. I aquí haurà de fer un referèndum i necessita majoria absoluta dels socis amb dret de vot. Això és el que comentava el candidat perdedor, Enrique Riquelme.
Que a todos los socios del Real Madrid que han escuchado saben de la importancia de votar después de 20 años, de haber podido a nuestra principal línea roja de estar en contra de la venta del club, lo han escuchado y han hablado muy claro. Sabemos que el Real Madrid no se vende.
Enrique Elme, que s'apuntava com a mèrit en aquesta campanya electoral, haver frenat, ja ho veurem, la venda d'aquest percentatge de Florentino Pérez que Florentino Pérez vol vendre, i en qualsevol cas donava per fet que ha vingut per quedar-se, que les pròximes eleccions hi serà, o quan Florentino patini, ell serà per recollir el rebot. Va, anem cap a Madrid.
Madrid.
El boig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda. Ui, el sentim un pèl lluny, el David. Hola, David.
Hola, què tal?
Bona tarda. Ara sí. Escolta, avui tenim un munt de preguntes per fer del futur immediat del Madrid arran d'aquesta victòria electoral de Florentino Pérez, però la primera és quina lectura s'ha fet a Madrid d'aquest 65-35. Ho dic perquè jo crec que no hi havia ningú que no pensés que guanyaria Florentino, però sembla un resultat, tot i que clar, més ajustat del que es podia pensar.
Segons a qui li preguntis, si preguntes a la banda de Florentino Pérez, diran que és un grandíssim resultat de Florentino pel fet de que ha guanyat bé aquestes eleccions després de dues temporades lamentables del Madrid, dos nadapletes consecutius, amb la polèmica de la venda o no d'una part de la societat del Real Madrid. I si li preguntes a Riquelme, també surten victoriosos, perquè a principi d'aquestes eleccions es parlava d'un percentatge de 95-5 o 90-10 en el millor dels casos per l'Enrique Riquelme. Jo crec que estem davant l'últim mandat de Florentino Pérez i tinc la sensació que si no fica la pota massa vegades Enrique Riquelme ara com oposició a Florentino Pérez, segurament serà el proper president del Real Madrid, però és una sensació perquè Florentino Pérez, si li preguntes off the record, ell diu que si es deuen forces de continuar aquest mandat i un altre més.
Ah, sí? O sigui, les del 30 ell en principi es vol presentar.
Ell mai ha confirmat que serà l'últim mandat i quan li pregunten sempre diu que ell es deuen forces actualment i que ara per ara només pensa en ser president del Madrid aquest mandat i segurament un altre més.
I està el Mundial, la final del Mundial, que podria
ser... Santiago Bernabéu.
El Bernabéu.
Si és que és el Bernabéu.
Clar, si és que és el Bernabéu. Però imagina't a Florentino.
Si vols dir que Florentino voldria revalidar la presidència per ser a la final del Mundial. Sí? Sí, tan important ho veieu, això?
Home, per mi sí.
Bé, avui està rebent el papa, vull dir, ell va tatxant coses. Abans de morir-me haig de rebre el papa, fer una final del Mundial...
I regalar-li una samarreta.
Sí, amb l'U, ja, això ho va dir.
I sortir a Miquel Jiménez.
I presentar Konaté.
I a Dumfries, aquest lateral que juga
i recuperar Mourinho.
Ara ha saltat a la següent pregunta que t'anava a fer, que és, i ara què? Konaté... Encara no hi ha res oficial, Konaté i Dumfries.
No, però Konaté i Dumfries estan signats, estan fitxats. De fet, parlen de que va arribar un acord amb Konaté i amb Dumfries abans de fer l'anunci de que estaven fitxats pel Real Madrid. José Mourinho, evidentment, ha sortit ja dos vídeos com a entrenador del Real Madrid, però encara no ha estat presentat. I ara, avui... tothom està pendent de demà dimarts, on, tal com va reconèixer Florentino Pérez, el Madrid farà una oferta de 150 quilos per un jugador galàctic que podria jugar al Madrid la propera temporada. Es parla d'Olise, es parla de Vitinha i es parla darrerament de Julián Álvarez. Ningú té ni idea, sembla ser que el jugador del Bayern de Múnich és el jugador que té més consens i jo crec que és per un fet de gustos del president. El president sempre ha estat un enamorat del jugador del Bayern de Múnich i d'aquí les informacions, però encara ningú té clar a quin jugador es va referir Florentino quan parlava d'una oferta de 150 quilos.
Però clar, això és... no és cap garantia. Tu pots anar al Bayern i dir 150 per Olise, no? És que no està en venda. Ah, d'acord.
Sí,
jo trobo que el tram final de campanya ha estat lamentable per part dels dos. L'altre...
El que es parla aquí a Madrid també és que Florentino Pérez potser té alguna cosa més que un interès per un jugador galàctic. És a dir, que podria haver arribat a un acord amb el jugador en qüestió, que no se sap qui és, i que ara caldria negociar amb el club. Va parlar de 150 quilos, però la sensació és que si finalment es fa aquesta incorporació, no seria per 150 quilos. Estem parlant d'una oferta inicial de 150 quilos que no sabem fins on podria arribar.
Clar, és que tu és el Bayer i dius, val, 150, bona tarda, demà... 160.
Si hi ha algú al Bayern que parla castellà i va veure l'entrevista de Florentino, Florentino diu, aquest gran negociador que és Florentino, diu 150 i si no 200. I ja veremos. És a dir, ell mateix reconeix que pujarà l'oferta 50 quilos més. Llavors és impossible que el fitxi per 150. Impossible. No sé si el fitxarà o no. Però per 150, si ets al Bayern... I has vist l'entrevista a Miquel Jiménez, un tio que ja va dient que la pujarà a 200, perquè has d'acceptar la primera oferta.
A tot això, no sé quan acabarà... No sabem ni qui és el jugador del cert, tot i que, com diu el David avui, sembla que guanya cossos la candidatura d'Olise, però a mi ja d'entrada 150, si em paga més, doncs encara pitjor, però 150 per Olise em sembla una autèntica animalada.
Pues que és un disbarat el fet en si. O sigui, si hi ha un estiu que el Madrid no necessita un galàctic d'atac, és aquest. Però, o sigui, el gran problema del Madrid dels últims dos anys són els galàctics d'atac que es porten a matar a dalt i que no químicament
no connecten.
No connecten. I són jugadors de banda. I vols portar un altre que també és de banda i també és galàctic.
Bé, almenys
i amb
Bellingham
i amb Vinícius. Sí, com però és igual, Costa.
No és Cavaraschelia, que juga a l'esquerra.
Bellingham, Mbappé i Olise. Ja em diràs qui defensa. I em diràs si hi ha pilota, si hi ha pilota mi, per aquests quatre tios.
A mi no m'has de convèncer. En tot cas, s'entén que tot això està fet amb el vistiplau de Mourinho, no, David? O tampoc?
Sí, jo crec que sí. De fet, les incorporacions de Konaté i sobretot la de Dumfries són cosecha José Mourinho. Són dos jugadors que per un tema de futbol i sobretot per un tema d'edat serien fitxatges impossibles del Madrid fa dues temporades. Això és o ha estat una petició de José Mourinho. El tema del Galàctic, evidentment, va més de la mà de Florentino que no pas de l'entrenador del Real Madrid, però recordem que Florentino Pérez va acabar fent una oferta de 180 quilos per un Kylian Mbappé que acabava contracte en el Paris Saint-Germain 4 mesos després. És a dir, que si Florentino té que fer una oferta de bojos, la farà, i més si ho ha dit públicament. És veritat que no es pillarà els dits, perquè no va dir que el fitxaria, sinó que farien una oferta, però coneixent una miqueta Florentino, sortir com a derrotat a qualsevol operació és un cop molt dur pel seu ego.
És una mica... em fa l'efecte a mi contradictori, perquè la brama que ha quedat, que ha acabat quedant d'aquesta venda d'un percentatge del Madrid, almenys és el que he percebut jo. Florentino diu que és per saber quan va la totalitat del Madrid, que és una cosa ridícula. Tinc la sensació que la brama que ha quedat és perquè el Madrid no està tan bé ni tan sobrat de calés com podria semblar. Vull dir que, segons com, embarcar-te per un fitxatge d'aquest muntant és una bestiesa.
És activar una palanca sense pronunciar la paraula palanca.
Ja.
Aquí han estat 3-4 temporades parlant de les palanques del Barcelona amb despreci, i això evidentment és una... o seria una palanca de Florentino Pérez i del Real Madrid. Jo crec que serà molt, molt complicat que surti endavant, sobretot perquè hem passat unes eleccions, amb la qual s'ha parlat més del tema que és de la part de la venda de la societat del Madrid, que no pas de Dumfries, de Konaté, de Haaland, d'Arteta o de Jürgen Klopp. I com és un referèndum i té que sortir per majoria absoluta, jo escolto a molts madridistes que són molt contraris a la venda d'aquest 5% del club, amb el qual em sembla que és molt complicat que surti endavant, i menys quan l'equip encadena nadaplete rere nadaplete.
Per tant, el calendari és avui Papa, demà oferta pel jugador X, i Mourinho té dia?
Encara no, però serà en breu. En breu ho faran del tirón. Aquí un dia Mourinho, un altre dia Konaté, un altre dia Dumfries. El que passa és que com estan molt trillats els noms, és a dir, Mourinho, és veritat que fa molt de temps que va entrenar al Madrid, però és que portem un parell de mesos que parla cada dia de Mourinho. L'efecte sorpresa ja no el té el madridisme. El tema Dumfries i Konaté, bé, com a complement no està malament, però no són dos incorporacions que il·lusionin el madridisme, i Florentino sap que no està travessant la seva persona al millor nivell de popularitat dins del madridisme, i sap que això canviaria si fitxa un Vitinha de la vida, amb la qual cosa està tothom a expenses del que passi o diguin en el dia de demà en el tema de l'oferta a no sé què club per 150 quilos d'un jugador que encara no li posem ni nom ni cognom. Encara te repeteixo, és Olise, Vitinha... o Julián Álvarez, diuen.
Veurem. Escolta, això de Pepe com a assistent de Mourinho és un gag?
No. I no està mal tirada, No està mal tirada perquè és un tio idolatrat pel madridisme, perquè és un tio amb una molt bona relació, ara, no quan va deixar de ser jugador del Real Madrid, però ara sí amb José Mourinho, perquè també és de la factoria... Jorge Méndez, perquè aquí sempre des del primer dia que es va dir que tornava Mourinho, se li buscava un segon tècnic molt mourinyista. Es va parlar en primer terme de, d'Arbeloa, després es va parlar una miqueta de Raúl per tema de ser una llegenda del club, i el tema Pepe està molt ben tirat. Suposo que Pepe tindrà en un futur pensat ser entrenador i per fer la
Quan dius que està ben tirat, vols dir que té pinta de ser veraç o que et sembla una bona idea?
Jo crec que té pinta de ser veraç. Uh-huh. A mi res que tingui a veure amb Pepe em semblaria una bona idea.
Ah, ja, no. Estava intentant mesurar quin qualificatiu feia servir per Pepe i no faré servir cap per estalviar-me problemes. Dani, Anaïs, Marcos, us pregunto, però jo crec que ara ja tampoc ens hi embarrancarem gaire. Quina lectura feu del resultat? Perquè la lectura evident és que ha guanyat Florentino, i la que a mi també em sembla evident és que el vot de càstig és notable.
Ha guanyat Florentino i al mateix temps ha construït un cap de l'oposició que no existia al Madrid.
Sí, sí.
Fins ara no existia.
Però això ja abans de les eleccions, sí, això sí. Des del dia d'aquella sí, famosa ara, de premsa sí, absurda.
Sí, ara refrendat, validat i ara mateix per mi ho posa tot a les mans de Mourinho. O sigui, tot el que li passi a partir d'ara dependrà de lo que faci l'equip i de lo que faci Mourinho. Si no li surt bé, serà difícil que pugui acabar el mandat, perquè la situació és complicada. O sigui, li té que sortir molt, molt bé aquesta aposta per Mourinho. Per mi,
Sí, sí.
Jo crec que està molt bé que en un període de dues setmanes una persona completament desconeguda hagi aconseguit el 35% dels vots. Crec que Florentino no s'esperava unes eleccions.
I això, Anaïs, que ha promès coses més aviat poc concretes.
Poc concretes i desmentides.
Holland mig desmentit, Rodrigo fa pinta que sí, l'entrenador no vol, però parlaré amb ell el dia després de les eleccions. Vull dir que per cromos no serà. Deu ser perquè ha generat credibilitat.
Però tens les llegendes del madridisme, Raúl, Hierro, Iker Casillas, Vicente del Bosque...
Que tampoc s'han mullat gaire.
És que directament no s'han mullat, però tampoc t'han dit que no, i saben que són gent, en fi, que no són molt properes a Florentino Pérez.
Hòstia, és que si anuncies Hierro i et nega Hierro, ja pleguem.
Clar, però vull dir... No ho sé, que potser jo hauria trobat a faltar que si tot el teu projecte estava en mans de Raúl, doncs una foto, una imatge, alguna cosa que li donés una mica més de... Si era Raúl qui havia d'anar a convèncer a Haaland o a Klopp, doncs que fos una proposta una mica, no ho sé, millor embolicada, i no ha passat. Però la gent se l'ha cregut perquè hi ha un punt de tot aquest projecte que fa olor a ranci i a naftalina, i estem al 2026 i la gent ja no té ganes de sentir a Florentino amb l'estil seu, parlant en aquella esperpèntica roda de premsa que semblava que acaba de sortir de la cova, i dius, mira, és que això ja, doncs, el 2026 ja no encaixa, i al final feia que 20 anys que no hi havia eleccions. Crec que és una gran notícia que al final una persona... jove, que ens podrà agradar més o menys, però que té un perfil més empresarial, més econòmic, que s'ha rodejat dels directius de la seva suposada junta, que per mi això era el més difícil de tot, tenint en compte qui és Florentino i el pes que té Florentino en aquest país. A l'aconseguir l'aval, ostres, tot això eren uns mecanismes complicats, i té molt mèrit que després de tot això, al cap de dues setmanes, surtin a les eleccions que un 35% ha votat per una persona pràcticament desconeguda. Això és perquè hi ha un vot que t'està castigant i t'està avisant. I estic amb el Marcos. Com no et surti bé la carta a Mourinho, igual hi ha conseqüències en aquest sentit.
El Madrid estava en una intersecció, en un encreuament de camins, i havia de triar entre el futur i el passat, i ha triat clarament el passat. Jo no dic que estigui bé o malament, però ha triat el passat.
No és cap bestiesa, aquest senyor ha guanyat 7 Champions.
Ja, però tu no votes
que...
el senyor que ha guanyat 7 Champions, sinó el que et farà guanyar les properes 4.
Està claríssim.
I no està clar que sigui aquest.
El resultat de les eleccions és benvinguts al 2010. Amb l'entrenador, el president, però vull dir que a mi tampoc em sembla cap animal. Igual que el Barça, quan es va trobar ensorrat, va tirar per la porta pensant en el que havia fet l'altra vegada, i en aquest cas jo crec que la cosa ha sortit bé. votar en clau passat normalment no resulta.
Jo vaig estar entretenint-me ahir a escoltar les entrevistes a socis, sobretot els que votaven a Florentino, i tots eren por agradecimiento, porque es el mejor, sí, sí. He ganado muchas champions, es que es mi padre, le quiero más que mi padre, tal. Tot això no són arguments des del punt de vista racional, són des de la passió, i això poca cosa es pot dir.
Actes de fer sobre el que has fet, de dir, ostres, qui sóc jo per dir que una persona que ha guanyat 7 champions no ho tornarà a fer. El futbol al final són emocions.
7 Champions més és difícil.
No, vull dir, de tornar a guanyar una Champions. No 7 Champions. No 7 Champions, una Champions. És un acte de fe.
I jo diria que Florentino ha guanyat les eleccions, però la candidata, el que és la campanya l'ha perdut. És a dir, si analitzem com a candidat què tal ho has fet, per mi Riquelme se l'ha menjat. I tot, com tu dius, que per mi els últims...
Dos, tres dies finals.
Les últimes empentes de Riquelme, a mi el detector de fum em feia pip.
Ja era massa forçada.
Sí. Però, tot i això, la primera setmana, jo vaig flipar, la primera setmana de posada en escena de Riquelme i de Florentino, que anava...
Que no estava.
Semblava 1920 contra 2030, no?
D'acomiadar el David Sánchez. David, alguna cosa més?
Res més, que Riquelme serà oposició oficial a Florentino Pérez, que a mi des de la candidatura de Riquelme em descarten que sigui la típica oposició que surt després de cada derrota al Real Madrid, però sí que sortirà cada vegada que es parli d'algun tema que tingui relació amb part de la venda del club. Jo crec personalment que Florentino Pérez està davant l'últim seu mandat i que si, repeteixo, no fica massa vegades la pota a Riquelme, podríem estar davant del successor de Florentino Pérez a la presidència del Real Madrid mesos abans de que comenci el Mundial d'Espanya.
Molt bé, doncs veurem quin és el futur del Madrid en aquest nou mandat, que diu el David que potser no serà l'últim de Florentino Pérez. David, abraçada, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Per acabar de completar l'anàlisi d'aquesta victòria del continuisme al Madrid, tinc en línia l'Orfeo Suárez, el cap d'esports del Mundo, habitual col·laborador del Tot Gira, que avui ens acompanya també aquí al Tot Costa. Orfeo, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Quina lectura en fas d'aquest 65-35 de les eleccions d'ahir?
Doncs que hi ha debat al madridisme, clarament, no? Perquè semblava una afició que estava una mica adormida, no? Però el problema que tenia és que no hi havia candidats i no hi ha altra manera de manifestar que hi ha posicions en la que tens una posició crítica davant el que fa el president del Madrid, no? I jo crec que aquesta primera vegada, gràcies a l'Enrique Riquelme, ha pogut anar a votar i a la votació el resultat, el que et diu, és que hi ha una posició crítica davant determinades actuacions del president, evidentment no totes, no és una posició majoritària, però és una posició suficient perquè el mandat del Florentino no sigui aquest absolutisme que hem viscut durant més de 20 anys.
Et demano un impossible, que és que et fiquis al cap del 35% dels votants. Tu creus que a Florentino li ha pesat més en aquest vot de càstig els dos anys en blanc o aquesta no prou explicada venda del 5-10% del club?
Clarament la segona.
Sí,
És a dir, jo amb la gent que parlo, amics, socis del Madrid, la preocupació a l'eix de la campanya, i això ho ha marcat l'Enrique Riquelme des del principi, era aquest canvi societari, no? La privatització, no? El por a una venda del club d'alguna o una altra manera, no? I aquest ha estat clarament la motivació de la majoria del vot que ha tret l'Enrique Riquelme, que no és un vot a l'Enrique Riquelme, és un vot contra decisions del president del Madrid, és un vot contra Florentino. Mm. És el vot de la massa crítica que no té en l'entorn seu el club, li manca aquesta massa crítica, i que no es veia, no? Més enllà de les posicions de periodistes a la premsa, no? Bé, ara ja sabem que aquesta massa crítica hi és dintre de la pròpia massa social del Madrid, i jo crec que això és molt beneficiós per a aquest club, no? Que continuarà creixent, però que necessita més debat. I després hi ha una qüestió capital d'aquest resultat. Per fer aquest canvi societari ha de portar la proposta no només amb una assemblea que normalment de compromissaris, que com passa també al Barça, estan controlades, no?, per al president de torn, sinó que l'ha de portar amb un referèndum, que ja ho ha anunciat el propi Florentino. Aquest referèndum, segons els estatuts del Madrid, l'has de guanyar per al 51%, la meitat més 1%, dels vots, però no dels vots de la gent que vagi a votar, sinó del cens total del club. És a dir, com a mínim, en el cas del Madrid, que té 75.000 socis, de 36.000 socis, més de la gent que ha votat amb aquestes eleccions. És a dir, que amb aquest percentatge que et donen, que t'han donat aquestes eleccions, amb una hipotètica segona volta, que seria el referèndum, doncs no tens la garantia de guanyar-lo. I això sí que és un problema que té el Florentino a partir d'ara, no? De quina manera és capaç de convèncer a la major part, molt majoritària dels socis, per arribar a un referèndum amb garanties, perquè perdre aquest referèndum sí que seria per ell clarament el fi.
Et faig una pregunta esportiva. Què pot buscar Florentino en Mourinho, més enllà que és un entrenador que li agrada, però és evident que modernitat no, que ara mateix victòries... Bé, el palmarès de Mourinho en els últims anys és més aviat pobre. Què pot buscar? Ho dic perquè el pas cap al futur ja el va intentar amb Xavi Alonso, no sé si molt o poc convençut, i ara sembla que va a terreny que conegut.
Mira, ho farem al revés. Et faré jo a tu tres preguntes, no? O tres definicions. Has de trobar un entrenador amb la personalitat i el caràcter suficient per reconstruir un vestuari d'egos, no? Ha de tenir aquesta característica. Segona característica, ha de ser un entrenador en el que el president que menys confia en els entrenadors li dongui la plena confiança per la seva relació. I tres, ha de ser un entrenador capaç, més enllà de lo futbolístic, de desestabilitzar emocionalment el teu gran rival, que és el Barça. Qui et surt?
Sí, home, amb aquesta tercera clarament Mourinho, clar, i amb la segona clar, segurament
això
també...
És el que, això és el que busca el president del Madrid. Busca una mica replicar el que Mourinho, amb els efectes col·laterals que va provocar, diguéssim, no va aconseguir, però diguéssim, va acabar per guanyar una Lliga al Barça, va acabar per fer que es desestabilitzés una mica el Pep Guardiola, no?, amb aquella roda de premsa del puto amo. És a dir, va aconseguir una mica canviar una mica el sentit d'un cicle dominant en aquell moment, no? Ho aconseguirà ara amb el Barça de Flick? Doncs és impossible de saber, no? Perquè a més, no tens el mateix equip, és a dir, a l'equip del Madrid llavors, doncs, Sergio Ramos, Pepe, Marcelo, Xavi Alonso, Cristiano. Di María, per sí, parlar, sí. Clar, el tonto d'aquell equip era Benzema.
Sí, sí, en aquell moment...
És a dir,
que en
aquests moments no té aquest equip. Jo l'única incògnita que tinc és amb quin talent arriba aquest nou Mourinho, no? Pel que jo sé, no vol arribar en peu de guerra, i aquí és on hem de veure quines decisions pren i també emocionalment de quina manera afronta l'entrenador aquest nou cicle. No? D'això que es parla que està molt passat, és cert que des que se'n va anar del Madrid va guanyar la Lliga amb el Chelsea i després no ha guanyat gairebé res, però tampoc ha tingut equips que diguis de primera línia, no? Això per mi també és una mica incògnita, no? Hem d'esperar, no? Però crec que ens divertirem.
Parlant d'incògnites, tu tampoc saps qui és el jugador X, eh? El dels 150 milions.
No, de l'entorn del Florentino, després d'aquesta declaració que va fer al programa de l'Iker Jiménez, va sortir el nom de l'Olissé, no? Del jugador del Bayern. Es parlava molt del Vitinha, perquè és un mig centro, que és, diguéssim, el lloc on el Madrid té més necessitats, no? Però el Florentino, quan pensa en un galàctic dels seus, no pensa ni a la defensa ni al centre del camp. Pensa sempre en la davantera, en el golejador, en el jugador d'atac, no? Jo, quan vaig sentir allò dels 150 milions, vaig pensar en el Julián Álvarez. D'acord, perquè és una quantitat de la que es parla, perquè és un jugador que també vol al Barça i fas un 2-1, no? Jo crec que anirà per aquí, Olise, Vitinha, Julián Álvarez, un jugador que no és de la Premier, com va dir ell, perquè estava el cas d'Enzo Fernández, no? Uh-huh. Un mig centro també important de la selecció argentina, però que juga amb el Chelsea, això estaria descartat. És a dir, que jo crec que ha d'anar per aquí. Ara bé, el que va dir el Florentino és farem l'oferta, no que el tingui fitxat.
Ja, ja, ja.
És a dir, sí, la seva promesa s'atura aquí, no? Jo faig l'oferta, el club em diu que no...
I ja veurem què passa.
I continuem, no?
Molt bé, doncs l'Orfeo Suárez, mira, sempre és interessant parlar amb ell, però avui amb aquest gir que m'ha fet de per què s'ha de fitxar Mourinho, t'haig de dir que m'has... No que em sembli bé, però m'has convençut bastant.
Jo no et dic per què s'ha de fitxar, et dic tres condicions que ha de tenir el futur entrenador del Madrid. I et surt aquest.
Molt bé. Doncs a veure, com va aquesta segona etapa de Mourinho al Madrid. Esperem que sigui una mica menys tensa que la primera. Això sí que ho...
Ho esperem,
sí,
clarament.
Per fer una abraçada, gràcies.
A vosaltres.
Cal recordar que el relat indica que Mourinho va detenir el Barça Guardiola, i això és mentida.
El va desgastar.
Jo crec que el va desgastar,
però no detenir.
No.
O sigui,
no. Al primer partit li fot 5-0 el Barça.
Però ja està.
Sí.
O sigui, i l'eliminat d'una semifinal de la Champions. Però...
al Bernabéu.
Sí.
O sigui, que,
però qui sap, segur que Guardiola no va marxar només per això.
No,
però...
no. Sí, però el va
però
el desgastar.
És possible que en un ambient menys tens l'etapa Guardiola s'hagués allargat. Sí, també però... un ambient... més
relat...
aquí a casa nostra.
Sí,
no?
Sí, però el relat de Florentino, el relat del Madrid, és que les Champions que va guanyar sí, el Madrid sí, són, sí. Són per Mourinho. Mentida. Les Champions són per Zidane i per Ancelotti. O sigui...
sí, sí.
Però
sí,
però diuen que va posar la base.
Sí,
bueno,
sí, d'alguna manera t'han de vendre. Això, si no...
això ho ha dit fins i tot Mourinho. No? Sí. Que tu ho vas ajudar. No, no. Sí, les Champions són d'Ancelotti i de Zidane. Va, a veure què en penseu vosaltres, precisament de Mourinho. Sònia Oleart, hola de nou.
Hola.
Després de guanyar les eleccions, Florentino Pérez recupera Mourinho per la banqueta del Madrid. Què us sembla? Està obsolet, fa mandra, millorarà el Madrid?
Doncs mira, millorarà el Madrid és l'opció menys votada, amb només un 5%. I aleshores la cosa està entre està obsolet 48% i fa mandra 47%. Així d'igualadet.
Fa mandra 40... Ostres, no sé si...
Fa mandra 47 i està obsolet 48. El Damià diu, a mi em fa molta mandra aguantar Mourinho novament per les seves rodes de premsa, sobretot perquè són molt pesades. A banda d'això, està bastant obsolet, crec, però millor que Arbeloa també penso que ho farà. El Macià diu, crec que està obsolet i em recorda quan el Barça va recuperar Van Gaal per posar ordre al vestidor. Mm. No crec que sigui bo ni pel Madrid, ni pel Barça, ni per la Lliga en general. Fa molta mandra. El Biel diu, en un principi m'ha fet molta gràcia que hagueu posat l'opció millorarà el Madrid i he votat obsolet sense pensar-ho molt. Però clar, tenint en compte la pèssima temporada que han fet, sobretot a nivell de joc, pitjor no ho podran fer i aquesta opció serà molt plausible.
Vista així, bé, però vaja, el Madrid ve de dues temporades sense guanyar títols i Mourinho ve d'estavellar-se al Fenerbahçe, al Benfica... Vaja.
I de no posar el Benfica a la Champions,
sí, sí,
a la Lliga Portuguesa. O sigui, i el Benfica és un gran de Portugal.
Sí, sí.
O sigui, no és,
ja ho veurem. Jo crec
no
que
és l'estrella madura.
No és un repte gens fàcil el de Mourinho. Alguna cosa més, Sònia?
El Robert diu, cap problema, mentre Florentino sigui el director esportiu aniran fitxant cromos i així els hi va. El Dani diu, fa moltíssima mandra, però crec que ens afavoreix donat que ja no és el que era ni fa cap por. I a Instagram el Guillem ens diu, està obsolet i fa molta mandra, però com he dit altres vegades el Barça és el club més gran i no cal que es fixi amb el que fan o deixen de fer els altres, a seguir treballant fort que tot arribarà. I el Pep diu, jo diria que a banda d'obsolet fa molta mandra, però crec que seguirà la davallada de les estrelles.
Com que han quedat 48 a 47, hi ha molts comentaris que el veuen obsolet i els fa mandra. Hauríem votat les dues opcions, vaja.
Sí.
Fins ara, Sònia.
Fins ara.
Farem una pausa i deixarem aparcada l'actualitat del Madrid, potser fins demà. A veure qui és el senyor X o si arriba Mourinho, però ara hem de parlar del Barça. Ara venim.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
Peugeot. Gaudeixes d'un dia perfecte amb la teva parella. Aneu a dinar, feu una passejada, reps un missatge que la reunió de veïns de 3 hores a la qual et feia mandra anar es cancela. Aneu a comprar al centre i jugueu a Mi dia de l'11 i imagina't que us toquen 3.000 euros. Aquest dia, de l'1 al 10, és un dia 11. Amb les alegries que et dona Mi dia de l'11, converteix un dia de 10 en un dia 11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Com t'imagines la conducció al volant del crossover més desitjat? O l'equilibri perfecte entre potència i eficiència? Potser trobarem la resposta si deixem de fer-nos preguntes. Nou Toyota CHR Hybrid. No ho vulguis entendre. Atreveix-te a sentir-ho. Més informació a toyota.es.
Hi ha oportunitats que poden canviar-ho tot. Hi ha qui les aprofita i hi ha qui les deixa passar. A la Salle Campus Barcelona pots estudiar graus universitaris en business, arquitectura, enginyeries, intel·ligència artificial, filosofia, arts digitals i animació. Perquè aquí no només vens a classe, vens a transformar el món. Graus universitaris, la Salle Campus Barcelona.
Érem a Mèxic i en Joan amb un mal de panxa...
Mal picant?
Què havia de ser, si no?
Però què va ser?
Apendicitis, operat d'urgència.
Ostres!
Sort del RAC, en 4 dies a casa i amb avió medicalitzat.
Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC, hi som per ajudar.
La casa nostra ja és casa teva.
Que bé, que bé!
Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
Tranquils, que no ens avorrirem.
La casa nostra. Avui, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I aquesta nit, a TV3, la primera temporada.
Pots pensar que un 4x4 i l'estalvi de combustible no van de bracet. O pots triar Dacia Duster i el seu nou motor híbrid GLP 4x4. Combina electricitat, gasolina i GLP per estalviar fins a un 30% a cada repostatge. Descobreixo els dies únics Dacia fins al 17 de juny. Demana la teva cita a Dacia.es.
Descobreix-lo a la xarxa Dacia de Catalunya.
Cada migdia a la una, la solució, amb Elisenda Carot.
En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
Per aprofundir en tota mena de temes.
Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot. El Mundial de Futbol, el club de la mitjanit.
El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
Salva Pou no li ha semblat bé el que ha pogut sonar crítica de Cure i ha decidit reivindicar-los.
Molt ben fet.
A la primera que ha pogut amb aquest Boys Don't Cry, que es veu que va sonar els bisos quan la
aquesta
delegació... No, està molt bé. La delegació de Catalunya Ràdio ja feia estona que...
Però, havia... És problema de la delegació de Catalunya Ràdio. No és problema de qui toca.
Ningú ha dit que fos un problema de...
Bueno, sí, ha semblat.
Calla, Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Tu encara hi eres quan van tocar...
Sí, vaig ser el reducte de...
Vas quedar fins al final?
Sí, clar, acompanyada de Gemma Herrero.
Sí.
Vam aguantar, perquè vam dir, bé, si tothom em deia que no em podia perdre aquell concert i ja feia una hora i quart, una hora i vint, que érem allà i era bastant bé, per sota les expectatives, per dir-ho...
Però al final va acabar...
Les tres cançons conegudes, però van esperar al final. No...
Bé, no, però almenys tu et vas quedar. La Laia Tudel de seguida ens explicarà que necessitarem més pasta per acabar el Camp Nou. Quina sorpresa. Ramon Salmurri, bona tarda.
Bona tarda.
Abans
tampoc vinc amb molt bones notícies, com la Laia.
No, però
avui la Laia i jo no...
Però aquesta, diguem-ho així, és menys sorprenent perquè... Ja divendres, precisament des del Primavera, l'operació Bernardo va semblar que començava a descarrilar i no direm que ha descarrilat, però sí que la cosa s'ha refredat bastant.
Sí, no fa bona pinta el tema. Ara mateix Bernardo s'allunya del Barça, tot i que hi ha un principi d'acord entre el Barça i el futbolista. Veurem si s'acaba concretant el que fins divendres semblava, o era, diguem-ne, quan parlaves amb gent de dins, era un fitxatge fet. Ara això no és tan així ni de bon tros. Ahir, l'Oriol Domènech va explicar al Club de la Mitjanit que fonts properes al futbolista asseguren que l'acord que tenia amb el Barça s'hauria trencat. I no només això, sinó que, a més, hem passat de ser Barça o Barça per part de Bernardo Silva a, segons amb qui parlis de l'entorn del futbolista, assegurar-te que se n'anirà a l'Atlético de Madrid. I en aquest context hi ha una declaració de Bernardo Silva des de la selecció de Portugal. Et faig un parèntesi. Primer, d'entrada, aquesta informació que t'acabo de donar. I segon, no oblidis que veníem de... El Barça arriba a un acord amb Bernardo Silva perquè el jugador té molt interès en venir al Barça. Que primer Deco i després Flick no ho veien clar. I que a poc la mirada del Barça va anar canviant. Primer va ser Deco qui es va convèncer d'aquesta possibilitat i després van acabar convencent a Hansi Flick. Doncs enmig de tot això hi ha aquesta declaració de Bernardo Silva.
Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si... Y si no estoy fichado en ese club, entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante y el día que tome mi decisión la vas a saber.
Yo ahí vaig sentir això, vaig interpretar, home, aquí sembla que tenim molts dubtes, que tranquils, que la cosa va lenta, i igual el tio ha dit, bueno, doncs si realment no em voleu, ja em busco la vida. Això és la meva interpretació.
Deixa'm afegir que aquesta resposta és quan se li pregunta directament
sí.
per l'opció del Barça.
Per això,
no és
per això em sembla més significatiu encara. Sí.
I sobre el voler el jugador... Tampoc tinc molt clar què vol dir voler el jugador, però el que sí que està molt clar és que des del primer dia l'Atlètic de Madrid ha convertit a Bernardo Silva en una opció o en un fitxatge prioritari i que en el Barça no ha estat així. Cosa que no vol dir que el Barça hagi dit, escolta, volem aquest... Però, diguem-ne que segurament el pols no ha estat el mateix.
Bueno, és fàcil, com diria Cruyff, si no se sent estimat a l'Atlètic de Madrid o al Madrid.
Jo pensava en Mourinho, que potser el Madrid treia el cap.
No, en principi, avui parlàvem amb el Marcos García i deia que la informació que té ell és que Bernardo Silva per Mourinho no és una opció. Una altra cosa és que el Madrid s'hi pugui fotre enmig perquè ja li va bé per remenar...
Exacte. Jo crec que el necessita més el Madrid que el Barça, sincerament. Jo et vaig dir aquí, ja sé que estic sol, que a mi era un fitxatge que em desperta dubtes, no per la qualitat tècnica del jugador, que és impecable, sinó perquè se m'assembla molt a fitxatge tipus Gundogan, de futbolista que va ser molt bo, perquè potser ja està en un moment de... I, a part, el tema de a qui li treu minuts. Si li treu a Fermín, li treu a Gavi o a qui.
I jo reconec que aquests dies n'he parlat amb diversos col·legs del meu entorn i percebo més dubtes...
És que
a mi
que
em sembla
tu, no?
Un fitxatge tan indiscutible...
Si vol venir, sí.
No, ell sí que vol.
No.
Com que no?
No.
Sí que vol, però no a qualsevol preu.
Clar,
evidentment.
Vol, però vol que el vagin a buscar, que li diguin que sí, que les coses vagin una miqueta més ràpides.
Ara t'estic tornant a interpretar, Salmo, però a mi aquest que em vulgui no em sembla tant de diners com de... Tios, no em tindreu aquí tot el Mundial a la sala d'espera. O sí, però vull dir que potser són les dues coses.
Acaba contracte. Prima de fitxatge, molts diners.
Però sobre això l'acord ja estava tancat. És a dir, l'acord entre Barça i Bernardo Silva o al principi d'acord ja estava enllestit. De fet, avui parlàvem amb gent del Barça i em deien, nosaltres tenim un acord amb ell. Vull dir que crec que no és tant una qüestió econòmica, o diria que no és tant una qüestió econòmica, sinó de m'ho invento, perquè no sé si, o sigui, això no és informació, però tu suposa't que Cholo Simeone està trucant cada dia a Bernardo Silva i li diu, tu seràs el pal de paller, tu seràs no sé què, jugaràs aquí, et vull acompanyat d'aquest equip, si marxa Julián porto aquest tio, i imagina't que Hansi Flick no l'ha trucat ni un sol dia. doncs també és un missatge. Que no dic que un estigui fent bé i l'altre malament. Dic que cadascú defensa els seus interessos. I això el futbolista ho percep.
És que, Salmo, la prioritat de l'Atlético de Madrid en aquest jugador és diferent que la prioritat del Barça. El Barça té Fermín, Gavi...
Set migcampistes tens ara mateix.
Vostè on vol jugar? Vol jugar en Simeone? Fantàstic. Vol jugar a l'equip on està Lamine, on està Pedri i companyia? Pues vindrà...
li podem buscar un encaix, clar. Però no és una figura imprescindible que tu necessitis.
Sí, pel que percebo, us preocupa entre...
No, a mi m'agradaria.
A mi m'agradaria moltíssim. I crec, aquesta... pensant en Flick i en el que li hem escoltat amb ell, que parla d'experiència, parla de lideratge...
Correcte.
A més li sumes aquest curs la sortida de Lewandowski, va parlar en el seu dia d'Íñigo Martínez i del PES, que tenen aquest perfil de jugadors en una plantilla molt jove, crec que és una oportunitat de mercat claríssima. I penso que també és bastant debatible el tema de treure-li minuts. O sigui, les temporades són llarguíssimes, són molts partits, són 5 canvis els que pots fer i a vegades el comptar amb jugadors amb experiència, amb lideratge, que et puguin jugar minuts de qualitat, és gairebé tan important o més que els 11 que et surten de